Aquí comença... El racó del manga. Amb Marc Pérez, Viri Chuela, Oriol Clavell, Xavi Omella i la Geis.
Benvinguts al Racó del Manga, un podcast de manga, anime i cultura japonesa en català. Ens acompanya Viri Chuela.
Tashigakita!
Oriol Clavell.
Salutacions, audiència.
Xavi Omella.
Molt bones, friquis.
I la Geis.
Com esteu, família?
Aquest és el resum del programa d'avui. En el podcast d'avui us recordarem que avui ja es poden comprar les entrades pel Manga Barcelona i potser explicarem alguna cosa de les que farem com a podcast. Es venen coses molt fortes.
Analitzarem un manga de meques i acció on vam descobrir un altre poder ocular, Code Geass.
Posteriorment, a l'Espai Japó, Oriol Clavell ens parlarà de Hokusai, el famós pintor del període Edo.
Tot seguit, Xavi Omella, el dispositiu, i a petició de la Queen mitjançant una carta de Streamluts, tornarà a Bola de Drac per parlar de la sala de l'esperit del temps.
A l'enigma d'en Conan, com sempre, es plantejarà una pregunta a l'audiència i la setmana que ve, en directe, sortejarem un manga de Norma Còmics d'entre els que encerteu la resposta.
I finalment el Tenkaichi musical torna en les Yonenki Music, versionant en exclusiva i en català el segon ending de Naruto, Harmonia.
La Geis ens porta l'actualitat de la setmana.
Les entrades del Manga Barcelona ja estan a la venda.
Per fi! Les entrades del Manga Barcelona s'han fet esperar, però ja són aquí. Avui, 18 d'octubre, a les 16 hores, teniu un compromís si no us voleu quedar sense la vostra entrada pel certamen otaku més gran del nostre país. Una dada molt important. Aquest any no hi haurà possibilitat d'adquirir les entrades en taquilla presencial. Única i exclusivament les podreu aconseguir a través de la pàgina web de Ficomic. L'entrada al Manga Barcelona serà d'un únic accés, de manera que un cop sortiu de la fira no hi podreu entrar. Recordem que el Manga Barcelona tindrà lloc el proper 29 d'octubre fins a l'1 de novembre a la Fira de Barcelona de Montjuïc i que estigueu molt atents, oients, perquè venen sorpreses per part del racó del manga. Mentrestant, us convidem que li doneu un cop d'ull a la web de Ficomic per veure la programació que ja està penjada a la seva web.
Earwig i la Bruixa arribaran novament a Netflix el proper 18 de novembre.
Fa unes setmanes, les xarxes es van omplir de notícies conforme a l'últim llargmetratge dirigit per Goro Miyazaki d'Estudio Ghibli, Earwig i la Bruixa s'estrenaria a Netflix. Arribat l'1 de setembre, la pel·lícula es va estrenar, però en menys de 48 hores va desaparèixer del catàleg, deixant la seva publicació en stand-by. Ara va de bo i el proper 18 de novembre s'estrenarà a Netflix, Earwig i la Bruixa, última pel·lícula estrenada per Studio Ghibli que narra les aventures i desventures d'Earwig, una nena que viu en un orfanat fins que un bon dia és acollida per la vella Llaga, qui resulta ser una bruixa. La pel·lícula fou estrenada en cinemes el passat mes d'abril i ha arribat en format home video gràcies a Vertigo Films. I, si fem aquesta notícia, és perquè la pel·lícula compta amb doblatge en català. I aquí és on volem fer èmfasi i desitjar que Netflix incorpori l'àudio en català.
Disney Plus estrenarà Summertime Render, Black Rock Shooter i Tatami Time Machine el proper 2022.
Si la setmana passada us anunciàvem que Disney Plus havia tancat un acord amb la televisió japonesa TBS per emetre dorames, aquesta setmana us anunciem que durant l'APAC Content Showcase, Disney Plus va anunciar que el proper 2022 estrenarà 3 animes a la seva plataforma de streaming. Summertime Render, Black Rock Shooter i Tatami Time Machine. Això sí, encara no s'ha confirmat els països on arribaran aquests animes. Dels 3 títols d'anime confirmats, afegir que Summertime Rendering es troba llicenciat en el nostre país gràcies a Milky Way Ediciones. No està confirmat, però a la vista està que totes les plataformes de streaming estan apostant per portar més anime arreu del món. I, si tenim en compte que Disney Plus cada vegada més està inserint contingut en català a la seva plataforma, per què no podria portar aquests animes en català?
Ediciones Babylon llicencia el manga de Hachigatsu no Ghost, de Takeru Furimoto.
El passat dimecres, Ediciones Babylon va anunciar a través de les seves xarxes socials nou títol manga que s'incorporarà al seu catàleg. Una obra que fou publicada en 2016 a la web manga Jaguar Spirit de Shogakukan. Hachigatsu no Ghost és un volum únic que arribarà sota el títol El fantasma d'Agosto. Durant unes vacances d'estiu, Naoto Kiryu es va enamorar d'una noia. 7 anys més tard, torna a retrobar-se amb ella amb unes estranyes circumstàncies. Els records dolorosos que havien guardat en el més profund de les memòries despertaran i la història d'aquell amor tornarà. Una història trista i radiant repartida en 2 estius.
Ediciones Babylon llença al mercat la seva plataforma digital, Kasuki.
Kasuki és la plataforma de lectura de còmic digital que llançarà al mercat Ediciones Babylon el proper 2022. Encara és aviat, però mentrestant us podeu enregistrar a la seva pàgina web de Kasuki.es per estar informats del futur d'aquesta plataforma. Resulta curiós que en molt pocs dies de diferència, dues editorials anuncin la seva plataforma de lectura de còmics en digital. Personalment, sempre dic que crec més en les causalitats que en les casualitats. Qui sap, podria ser una mera coincidència, o no?
Manga Line Online recupera el manga de Bichu.
El manga de Bichu fou publicat en el seu dia en el nostre país en format paper per Ponen en Moon, sota el títol Ebichu, el hàmster ama de casa, i que ara Manga Line Online recupera l'obra a la seva plataforma digital. Ebichu és un hàmster parlaner, entranyable, repel·lent, sentimental i moltes altres coses. Tot plegat, un petit rosegador ple d'històries absurdes i realistes que narra explicant les intimitats quotidianes de la parella amb qui viu.
Planeta Còmic anuncia diversos endarreriments.
Això mateix. L'editorial Planeta Còmic ha anunciat a través de les seves xarxes socials que diferents novetats que havien d'arribar pel proper manga Barcelona, concretament el 20 d'octubre, endarrerides fins al proper 1 de desembre. De manera que les obres que no veuran la llum pel manga Barcelona són l'edició Cofre de Kochikame, l'artbook de Dragon Quest Emblem of Roto i el volum únic de El primer amor.
La segona part de la temporada final de Shingeki no Kyojin s'estrenarà el proper 9 de gener.
I per ficar punt i final a l'actualitat d'aquesta setmana, us anunciem que el proper 9 de gener s'estrenarà a Japó la segona part de l'última temporada de Shingeki no Kyojin. A priori, no ens ha de significar res, però sí és cert que Selecta Vision ha anat oferint en simulcast i a molt poca diferència les estrenes de les últimes temporades de l'obra de Hajime Isayama. I per tant, no seria descabellat que durant algun dels directes de Selecta Vision o inclús durant la seva presentació del manga Barcelona anunciés el simulcast de la part final de l'anime de Shingeki no Kyojin, la qual s'emetria a través de la seva plataforma de streaming.
Si t'agrada el manga, l'anime, els còmics i el merchandatge, Norma Còmics és la teva llar. Més de 700 metres quadrats plens de fantasia i productes per a tots els gustos. Ens pots trobar al Passeig de Sant Joan número 9 de Barcelona. T'esperem!
El Racó del Manga és un programa que dona veu al manga i a l'anime en català i que fa feliç a molts fans. No penso permetre que encara hi hagi gent que no l'escolti. Sóc la marinera Lluna! I en nom de la Lluna, jo els castigaré!
Podeu escoltar-nos a través de l'iTunes, Spotify, iVoox i Google Podcast. I també podeu seguir els nostres directes a Twitch i YouTube.
Benvinguts, oients, al podcast del Racó del Manga una setmana més. Com sempre et diem, Bidichuela, molt bones!
Molt bones, Marc, audiència, què tal, com estem? Ja s'acosta...
S'acosta lo bo, s'acosta el tercer, sisè, cinquè, no ho sé, impacta ja, eh? Ja ho hem dit, i és que ja s'ha fet públic part del paper que tindrem al proper Manga Barcelona. Falten 2 setmanetes justes gairebé, i s'ha confirmat que hi haurà una xerrada el dissabte a les 14 hores on presentarem el nostre podcast presencialment. Parlarem de l'estat de l'anime en català i estarà Núria Trifol amb nosaltres, la nostra veu en off. Què passarà més? Fins que Ficomic no ens ho deixi dir, no ho podem dir, però segur, segur, segur que aquesta setmana estigueu molt atents a les xarxes perquè ho desvetllarem tot, i no és qualsevol cosa, eh?
Doncs assistència obligatòria.
Obligatòria, sobretot. Si podeu vindre els 4 dies, millor. El que sí us podem dir és que estarem els 4 dies. Si heu d'escollir un dels dies, allò, és que jo només puc anar un dia perquè no sé què, si podeu, dissabte, feu-me cas, no puc dir res més, dissabte és el superdissabte. D'altra banda, hem escoltat un dels teus personatges preferits, jo crec, no? Bonit Sukino, en català, Marta Ullot, arriba al podcast del Racó del Manga.
I tant que sí, quina meravella, ens feia molta falta la Marta Ullot.
Aquest fragment sonor ja el vam posar a l'últim podcast de la tercera temporada, els més atents ja el deuen haver detectat, però és que Marta Ullot ens ha fet dues cortinetes més, una de les quals sentireu a continuació abans de l'Espai Japó, i ja us avancem que, òbviament, és la que esteu esperant més, que és la Sakura. I ara sí, sense més dilació, passem a l'anime d'aquesta setmana, que és Code Geass.
Estem escoltant el primer opening de l'anime. Titulat Colors. Interpretat per Flow. Anirem posant la resta d'openings i endings al llarg de la secció.
Flow, que per cert és un grup que últimament els Tenkaichis estan versionant molt i estem anomenant molt. Coses del destí. Doncs bé, aquest anime és de l'any 2006. Aquí a casa nostra ens ha arribat, la tenim disponible en versió original subtitulada a la plataforma Netflix. Tenim molt d'èxit en el seu moment, segur que la majoria el coneixeu. Per què? Doncs perquè entre de les moltes coses el va animar Sunrise, un estudi d'animació que ha fet moltes coses que han arribat a casa nostra, i el disseny de personatges és de l'Esclam, amics, l'Esclam que han fet X-1999, Sakura, la cançó de cartes, Tokyo Babylon, etc, 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 Tsubasa. Doncs dissenyen els personatges de Code Geass. Són 26 episodis, però hi ha una segona temporada de 25 episodis més, una pel·lícula compilatòria, una pel·lícula seqüela i 4 OVAs. Per tant, això ja demostra l'èxit que va tenir. Pel que fa al manga, hi ha una adaptació manga d'aquest anime. També és de l'any 2006... I Goro Taniguchi i Ichiro Okouchi van fer la història, mentre que Majiko va fer el dibuix. Es va publicar la revista Asuka de l'editorial Kadokawa Shoten, i aquí a casa nostra sí que ens ha arribat a través de l'editorial Ibrea amb 8 volums i el tenim complet. A més, també ens ha arribat a l'spin-off Suzaku El Contraataque, que consta de 2 volums i també, per tant, el tenim complet. Pel que fa a la història, ens hem de situar hipotèticament a l'època actual, en els nostres anys, a la nostra generació, i representa que Japó ha estat invaït per un imperi anomenat Britània. Referència clara, eh? Es veu que Britània va guanyar la guerra amb uns meques anomenats Nightmares, Frames, i moltes zones del país han estat devastades totalment. Hi ha moltes zones que no es veuen edificis derruïts, barris abandonats i marginals, una mica postapocalíptic tot plegat. El Japó fins i tot ha perdut el seu nom. Ara ja no es diu Japó, es diu Àrea 11 d'aquest imperi Britània. Fins i tot els seus habitants ja no els anomenen japonesos, sinó 11s. I pobre del que digui que són japonesos, és a dir, és una dictadura monàrquica d'aquelles bèsties bèsties. Els japonesos són 11s i s'ha acabat. A més, estan relegats a la classe més baixa de la societat, tenen molt pocs privilegis aquests 11s, que són els nostres protagonistes, i els nobles són tots estrangers, són de Britània, de l'imperi aquest que hem anomenat, I bé, part d'alguns onzes s'han posat del seu costat i aleshores sí que tenen alguns privilegis més que aquests habitants protagonistes que estan totalment marginats i assediats. El nostre protagonista és el Lelouch, un noi de Britània que està vivint al Japó i que de petit li promet al seu amic de la infància japonès, que és en Suzaku, que destruirà Britània. Aquí ens plantegem el primer interrogant, perquè diem com és possible, si el nostre protagonista és de Britània, primer que estigui vivint al Japó, què ha passat aquí? I després, per què vol destruir Britània? És com, com si hi hagués un talp des de dintre. Aleshores, en el primer episodi hi ha un atac terrorista on roben un arma d'aquest imperi i aquests terroristes la volen fer servir. Els terroristes, diguéssim, són els que a priori ens posem, els espectadors es posen del seu bàndol. Aleshores, el soldat encarregat d'aturar-los, qui és? És en Suzaku, és l'amic de la infància del nostre protagonista, que amb un nightmare frame d'aquests li toca aturar aquests terroristes. Recordem que el Suzaku és un 11, és un japonès, però s'ha posat de part de l'imperi. I el Lelouch, que és el nostre protagonista, s'hi veu involucrat d'alguna manera. L'arma resulta ser una misteriosa noia de cabells verds i llargs que suposadament és abatuda, suposadament mor, i li dona un poder ocular al Lelouch, al Guies. Què fa aquest poder? Doncs tots els que mirin al seu ull obeiran les ordres que el Lelouch digui. El Lelouch es fa dir zero a partir d'aquell moment i es convertirà en el líder d'aquesta rebel·lió contra Britània, l'home més buscat de l'imperi, amb una màscara, òbviament, perquè no el coneguin. Recordem que en Suzaku està al bàndol contrari, és aquí. Aquí ja tenim una mica de drama entre els dos amics de la infància, un en un costat i l'altre en un altre. A més, el que vol destruir Japó és de Britània i el que vol protegir l'imperi de Britània al Japó és japonès, és a dir, no pot ser tot més paradògic. Tornar a Japó ser el que era? Doncs haureu de veure l'anime per saber com es desenvoluparan els fets.
Per què ens recomanaries aquest anime?
Doncs, aviam, ho he de dir, si no rebento, el disseny de personatges és de l'esclam. Només per això ja val la pena visualment veure com està dissenyat cada personatge. És un anime distret i ràpid, no té secret, no inventa res. Potser en el seu temps sí. Recordem que és un anime d'aquells que potser han envellit una mica malament, perquè ara mateix hi ha productes que l'han superat bastant, però el 2006 la veritat és que ho va rebentar moltíssim. Hem de tenir en compte això, eh? La trama et fa estar enganxat, sobretot per saber si finalment el Japó com a país tornarà a ressorgir i de quina manera. Com podem fer perquè els japonesos tornin a ser japonesos, perquè no es diguin 11, sinó que torni a ser Japó. Hi ha molt bones escenes d'acció amb meques, tothom que li agradi aquest gènere de meques i robots tripulats, doncs li agradarà. Però vaig a dir una unpopular opinion per molta gent que estic segur que és fan de Code Geass, però ho he de dir. A mi el protagonista no m'agrada gens, em sap greu. No el suporto. És a dir, és el típic cregut, va molt de sobrat, molt prepotent. Sí que és cert que té una intel·ligència increïble, és un gran estratega. Ell sol, amb poca gent, és capaç de derrotar tot un exèrcit només amb intel·ligència, però em fa un gran massa. Va massa de sobrat per mi, i el poder que té amb el Guies l'aprofita molt bé, perquè és molt intel·ligent, però a mi no m'agrada, em sap greu.
Sí, jo trobo que potser, si ve a l'argument i com es desenvolupa la història, és bastant interessant. Potser crec que els personatges coixegen una mica en ser plans i no gaire carismàtics en general.
I estic d'acord, sí. Recordem, insisteixo, que és un anime del 2006 i que va ser precursor, potser, amb el tema del Japó, Britània, els meques tripulats, potser no, però amb el Guies, aquest poder ocular. Ja hi havia Naruto por ahí, vull dir, no és un Sharingan, però té com un poder de convicció. Però sí que és cert que els personatges, per mi, són una mica plans, i el protagonista, sobretot, que té molt de carisma, i estic segur que té molts fans, eh? Vull dir, hi haurà gent que ens estarà escoltant i diu, però què està dient? Però és que jo no el suporto, és que no puc amb ell, no puc.
Va com una mica a la contra d'aquest típic personatge protagonista de Shonen, que és tot el contrari, que és que no sap fer res. I aquest, doncs sí que en sap, però clar, no ens agrada això.
I fins aquí l'anime d'aquesta setmana, una obra amb molt de fandom fa uns anys, que s'ha revaloritzat, per cert, perquè trauran una nova pel·lícula d'anime. Tot seguit a l'Espai Japó, Oriol Clavell ens parlarà de la vida de Hokusai, un dels pintors més reconeguts del període Edo.
Hola, que guai, m'encanta Hokusai. I la setmana que ve?
La setmana que ve, Bidichuel ens portarà al manga Mirai Nikki, on descobrirem una de les protagonistes yandere més inquietants de totes.
I per acabar, escoltarem l'ending de l'última pel·lícula de Code Geass. Titulat Revive. Owara nai yore ni kimi no koe kikoeta mezameta asa wo. Interpretat per Yuni Wan.
Sóc en Legolas Jordi i m'agradaria fer-li una pregunta al mossèn Omella. Mossèn Omella, si tinguessis la porta màgica del Doraemon, a on t'agradaria anar?
Molt bones, Legolas Jordi. Doncs aviam, entenent que si disposés de la porta màgica voldria dir que estaria en l'univers Doraemon, tinc molt clar que on aniria seria al Japó, i concretament a la zona de Tòquio on transcorre l'acció de Doraemon, és a dir, Nerima. Passejaria pels seus carrers i, bé, amb l'esperança de trobar-me amb algun dels protagonistes d'aquest manga i anime que tant m'agrada. Naturalment, també visitaria el solar, em ficaria dintre dels tubs, també aniria a veure els bonsais del senyor Caminari i el propi senyor Caminari. En fi, una visita turística per aquesta zona de Tòquio.
Ostres, què és això? Alguna cosa interfereix en la senyal del racó del manga. És una carta de Clou! Torna a la teva forma veritable! Carta de Clou!
Espai Japó.
Benvinguts una setmana més a la secció cultural del nostre podcast Espai Japó. Oriol Clavell, com estàs?
Molt bones, Marc, molt bé. Tu què tal?
Molt bé. Avui presentem, insistim altre cop, Marta Ullot, una autèntica llegenda del doblatge d'anime en català. Hem sentit la Bunny Tsukino de Sailor Moon, ara acabem de sentir una de les cortinetes de personatge més esperades. La Sakura, la caçadora de cartes. Què t'ha semblat?
Home, hem de dir que tothom que va néixer o que va créixer amb el 3XL, hem de dir que Sakura és un dels personatges més estimats pels catalans.
I ho va demostrar en el torneig de les sèries d'anime del 3XL, perquè gairebé es carrega Bola de Drac, insistim.
Per poc, eh? O sigui, jo, en aquell moment jo pensava que anava a guanyar més Sakura que Bola de Drac.
Doncs finalment els fans de Bola de Drac van remuntar, però van suar molt. Després va vindre Detectiu Conan i va passar el que va passar.
Aquests encara es pensen que aquí va haver Tongo, però bueno, deixem-ho estar.
Deixem-ho estar. Bé, Oriol, avui què ens portaràs, company?
Avui anem a parlar del personatge històric, però realment també podríem dir que parlem de història de l'art, perquè realment crec que avui ens anem més cap a aquest punt. Però abans volem recordar el telèfon del podcast, que és el 683-226-948, per si ens voleu explicar alguna anècdota, per si voleu enviar-nos un àudio i nosaltres el penxem, pel que vosaltres vulgueu. Ja estem aquí al nostre telèfon i per qualsevol cosa ja ens teniu.
Si ens voleu insultar, doncs també ho podeu fer.
Correcte. Doncs pues bé, avui anem a parlar del Hokusai. Molts de nosaltres el Hokusai ja el coneixem per la seva obra d'art, que és la onada de Kanagawa.
Sí, i tant. De fet, jo crec que és, pel que el coneixen, la immensa majoria.
Sí, sí, sí. O sigui, aquesta és la seva obra d'art. Inclús va inspirar a molts dels pintors famosos. El Hokusai va néixer al període Edo. Tothom sap quin és aquest període, no cal explicar-lo. I va néixer a Tòquio entre el 12 i el 31 d'octubre del 1760. Però els historiadors creuen més cap al 12 d'octubre.
Espera un moment, un moment. Hokusai va néixer el 12 d'octubre? Mal dia, eh?
Sí.
Ho deixarem aquí, però mal dia.
Sí, sí. Sí, deixem-ho estar. I va néixer al districte de Honjo, que això seria a l'est d'Edo. Edo, perquè ens fem una idea, seria l'actual Tòquio. Veritat, Marc?
Correctíssim, company.
Ell va començar treballant d'aprenent de pintor. Ell va aprendre el que seria l'estil de ukiyo-e. Era l'estil que més ensenyava a l'època Edo. Ell va començar especialitzant-se en la pintura xina i a Japó. O sigui, hem de dir que el ukiyo és això, és la pintura xinesa que s'ensenyava a Japó en aquella època. El que seria en Hokusai estava conegut també per altres noms, com era Shunro, Shori, Kakao, Taito, Gakyoshin, Litsu i Manchi. Ell de ben petit ja va ser adoptat. No se sap si els seus pares els van abandonar, si van morir o què és el que va passar amb els seus pares.
Home, és que va néixer el 12 d'octubre, insisteixo.
Ja, ja. Però em sembla que encara no havia passat... Ah, sí, sí que va passar, sí.
Sí, sí, va passar, i tant.
Ja explicarem després, si volem, el perquè ve el 12 d'octubre, o ja molts de nosaltres ja sabem què va passar.
Jo crec que no, perquè hi ha el perill de que ens tanquin el podcast.
Pues això.
Si comencem a parlar d'això, hi ha un perill gran. Els nostres oients ja saben per on anem.
Pues ja està, no, no hace falta decir nada más. Com diria el nostre estimat Ben Schuster. Bé, ell va ser adoptat per un prestigiós artesà, que ell és en Nakajime Ise. Ell era fabricant de miralls, però a més també pertanyia a la cort del Shogun. O sigui, ja estem veient que és una figura molt important, que seria el seu pare adoptiu. Quan el seu pare mor, ell és l'hereu de tot, però el més curiós és que a partir dels 5 anys i torna la seva vocació pel dibuix. O sigui, ella es comença a obsessionar amb el dibuix. Però el seu pare volia que seguís el que era el seu estil de fabricació de miralls, però hi va dir que no. És tant la seva vocació pel dibuix que entre els 15 i els 18 anys va ser aprenent de gravador. Inclús va entrar al món del llibre, el comerç i les tècniques d'impressió. Això va ser que ell fos un dels especialistes en impressió d'aquella època. Entenem que en l'any 1778, que ell té 18 anys, es torna deixeble de Katsukawa. Ell té i li ensenya l'estil de Shunjo Ukiyo-e. Inclús li va ensenyar la tècnica de gravar sobre fusta. És una tècnica que queda molt difícil d'aprendre i el seu mestre, en Katsukawa, li va ensenyar molt bé.
I és una tècnica que podem veure a molts santuaris japonesos, per exemple, els de Nikko, hi ha molts gravats sobre fusta.
Inclús ell es va especialitzar-se en fer retrats als actors de kabuki. Saps què són, no? Els kabukis?
Home, tu saps que quan comença el podcast del Racó del Manga són una percussió, un tambor i hi ha algú que fa un crit, doncs allò és un kabuki.
Correcte. Correcte, correcte, és això. Hem d'anar ara fins als 19 anys, al 1779, que ell publica el seu primer treball. És tan important aquest treball que el van convidar a un teatre kabuki.
Que era una cosa de l'elit en aquella època.
Sí, estem parlant que és molt jovenet, o sigui, estem veient que ell ja té un do pel dibuix.
Tot va molt de pressa, no? És molt jove i ja ha passat una mica de tot, no?
Inclús, imagina't si és tan precoç que té el domini perfecte del gènere de l'escola Katsukawa només amb 19 anys. Llavors, als 20 anys ja es va casar i amb el seu dibuix ja canvia una miqueta pel seu estil de vida familiar i comença a fer només retrats a l'estil, com hem comentat, de gravació sobre fusta, sobre actors i dones. I també diferents àmbits històrics. I estem veient que comença a variar una miqueta més el seu estil de dibuix. I l'última dècada es va decantar més cap al gènere de Surimon. Això va fer que entrés en el seu punt culminant de la seva carrera. Perquè ens donem la idea, les tassetes a grans ocasions serien les que s'entregaven per any nou. Però ens tindrem que anar l'any 1793, que ell té 30 anys, i comença a haver una decadència cap a ell. En el seu mestre mort, i també per la seva jove esposa, que el deixa vidu amb un nen i dues nenes.
Déu-n'hi-do, vaya hòstia. No li serà fàcil recuperar-se d'això.
Podem dir que va estar només 4 anys a dol, eh? O sigui, no va respectar gaire la seva dona en aquest sentit. Perquè l'any 1797 es torna a casar.
Vinga, fiesta.
Vale, o sigui, només 4 anys. En aquell moment, amb els seus 34 anys, agafa el nom professional de Hokusai, que se'l coneix avui en dia. És tant que ella competeix contra l'Utamaro, que l'Utamaro és dels millors gravadors d'imatges femenines. O sigui, ja estem veient que ella troba un rival i diu, no, jo sóc millor que ell i jo vull guanyar-lo. Llavors comencen a haver aquesta competència. El 1806 i el 1807 canvia que seria completament el seu estil de dibuix. O sigui, té un canvi molt important en els seus estils. Però el 1812 mor el seu fill gran. Això amb ell li fot un cop molt emocional, tant psicològic, i també té el problema que comença a tindre unes conseqüències econòmiques molt importants per ells. Però també és veritat que ell té un estil tan important que el shogun li demana que faci servir les seves habilitats estètiques davant d'ell. O sigui, ojo, perquè això ja és, en aquella època era molt important que el shogun et digués, vine cap aquí, que vull que m'ensenyis què és el que tu fas.
I era la solució per les dificultats econòmiques que passava, perquè demostrar el teu art davant del shogun tenia que estar ben pagat.
Sí, sí, sí. Llavors, davant del shogun molt poca gent hi podia anar. És com el tema de que tu poguessis anar davant del rei.
Sense comentaris.
Llavors, ara sí, comencem a parlar una miqueta del final del nostre pintor. L'any 1828 mort la seva segona dona quan ell tenia 68 anys i comença a tindre una miqueta la seva decadència. Ell agafa una paràlisi al braç, això li impedeix seguir dibuixant i això fa que una de les seves filles torni a casa per cuidar-lo amb ell fins al dia de la seva mort. Ell mor el 10 de maig del 1849 a l'edat de 88 anys.
Bueno, Déu-n'hi-do, per l'època va viure temps, home.
Sí, sí, sí. Llavors, vull explicar una miqueta les seves obres d'art perquè puguem veure fins a quin cert punt va influir tant a Japó com a fora del Japó. Ella és un autor d'unes obres molt vastes i immensament variables. Podríem dir que la seva primera obra és l'obra de Hokusai Manga, que mostra la seva vida a la vila on ell va néixer. Ella es va especialitzar molt també en gravats de paisatges, com per exemple les 36 vistes del Mont Fuji, que és el que li dura des del 1830 al 1833, o les 100 vistes del Mont Fuji, el 1834. Ell té una gran fixació cap al Mont Fuji, com podem veure. I, com hem comentat, la gran onada de Kanagawa, que és on ell impulsa a ser el pintor que va ser de l'època.
I hi ha el Mont Fuji.
Sí, sí, o sigui, està relacionat amb el Mont Fuji, ho estem veient. Després té un altre quadre, que és el Fuji amb dies clars. Aquestes són els quadres que li dona la fama al Hokusai. Però hem de dir que a mitjans del segle XIX aquestes pintures viatgen fins a París i fa que el vegin col·leccionistes de gran entusiasme. Hem de dir que fins i tot els seus punts han influït tant, val, que artistes impressionistes com Van Gogh, Monet, Toulouse-Lautrec i Degas agafen una profunda influència del nostre mestre Hokusai. O sigui, estem veient la importància que té no només a dins del Japó, sinó també a fora. Què hagués passat si aquests quatre pintors no haguessin vist les obres d'en Hokusai? No se sap.
No ho sabem. El cas és que era el pintor per excel·lència de l'època Edo, del període Edo, i que, com podem veure, no va tenir una vida fàcil, però va influenciar fins i tot en un futur a l'impressionisme, que no és poca cosa.
No, i tant que no.
Doncs fins aquí l'Espai Japó d'aquesta setmana, on hem conegut aquest autor de la famosa obra La gran onada de Kanagawa, o Tsunami, a vegades se li diu també al quadre aquest.
I la setmana que ve...
La setmana que ve el podcast anirà dedicat a les yandere i parlarem exactament del significat d'aquest rol femení en els mangas.
Ara us agim, com sempre, amb el nostre amic i col·laborador Xavi Omella i el seu dispositiu, on a petició de la Queen, mitjançant la carta de Streamroots, tornarà a Bola de Drac per parlar de la sala de l'esperit del temps.
Hola, bones. Aquí la meva un popular opinion.
Dispara.
Nami millor que Nico Robin.
No és tan greu, home.
I Nico Robin millor que Boa Hancock.
Què?
Bueno, aquest és el meu ordre. A Shirahoshi i a Perona no les incloc perquè per mi juguen en una altra lliga. I si algú té algo en contra, té algo a dir, l'espero al Manga Barcelona d'aquest any. Veniu a per mi, si voleu.
Claro, ara entenc per què aquest oient no ha dit ni el seu nom ni on viu. Per tant, tan gallito no serà. Bé, em fas molta llàstima, la veritat. Encara no saps apreciar realment el que és la bellesa femenina i el que és una dona de cap a peus, de veritat. Tens molt que aprendre a la vida, eh? Em fas molta llàstima, realment. El Manga Barcelona, eh? Allà t'espero, company, i estaré els 4 dies. Si tens el cas de tenir... Vine, parla amb mi i digue'm el que m'acabes de dir a la cara. Ningú supera l'emperadriu de la serp. Ningú. Només Misato Katsuragi podria superar-la. Ja ho veurem si ets tan valent. No has dit el nom ni d'on vens per alguna cosa. Ja ho veurem. Aneu fent, haters. Us espero. El Manga Barcelona.
És molt estrany. Els del Racó del Manga porten moltes setmanes sense fer hype. Em preparen una de grossa, segur. Però jo... Heiji Hattori, el millor detectiu d'Osaka, ho descobriré.
El dispositiu.
Molt bones friquis, què tal? Doncs bé, ja ho heu sentit, avui comencem amb molt bona companyia amb el gran Heiji Hattori de Detectiu Conan, aquest detectiu doncs, company d'en Conan Edogawa i que a més, doncs, com és sabut per gairebé tothom, fa les delícies del fandom femení. Així que ja ho veieu, molt bona companyia per començar avui el dispositiu. Doncs bé, aquesta setmana, com heu pogut escoltar en el sumari, com ens han recordat ara en Marc i l'Oriol també al final de l'Espai Japó, doncs ens quedem un cop més a Bola de Drac, en aquest cas per petició de la Queen, que va tirar la carta dispositiu objecte en un dels directes de Twitch del Racó del Manga i ens va demanar que parlem en aquest cas de la Sala de l'Esperit del Temps, aquest lloc tan misteriós de la Torre Sagrada. A gran alçada, avui ens movem a gran alçada, dins de l'univers Bola de Drac, on precisament Bola de Drac, doncs, almenys en el dispositiu, doncs, ja no hi tornarem, perquè recordeu doncs, que aquest és el penúltim dispositiu, si més no tal com el coneixem fins a dia d'avui, i bé, l'últim dedicat a Bola de Drac. Però bé, entrem en matèria. Doncs la descripció física no hi ha massa cosa a dir, realment. Externament doncs, hi ha una gran porta que s'encarrega d'obrir i tancar el senyor Popo, i a l'interior doncs, sí que hi ha més cosa a comentar. Estem parlant doncs, d'un espai doncs, que aparentment sembla infinit i on doncs, si va bé, canvia diguem-ne periòdicament el clima d'una manera completament extrema. No? Es pot arribar a 50 graus de temperatura positius i a 40 graus sota zero en un moment canvia com un mitjó. És a dir, no apte per a tothom, realment. I a més, doncs, també hi ha, naturalment, per poder descansar, doncs, una habitació completament equipada, doble, amb bany i també cuina amb menjar per un any. O si més no, això és el que es troben en Goku i en Son Gohan i en Vegeta i en Trunks quan hi van, si més no. A més, també cal dir que, si més no, a la part on, a la part, diguem-ne, que no és l'habitació amb el bany i la cuina, doncs hi ha la quarta part d'aire que trobaríem a la resta del planeta Terra, com si estiguéssim allò a molt, molt alta muntanya, no? Més que alta muntanya, doncs hi ha, no sé, l'estratosfera, vés a saber. Per posar-ho encara més difícil, no? El que dèiem, no apte per tothom, sens dubte, només per guerrers de l'espai, pel que sembla, pràcticament. Com a molt, potser en cor petit també podria passar-hi un any, els altres, difícil, realment. I bé, doncs, què més podem comentar? Doncs a part d'això, com dèiem, que hi va en Goku quan és petit, després, doncs, com dèiem, en Goku amb en Son Gohan, quan ja són adults, on en Son Gohan, per cert, arriba per primer cop a ser superguerrer, un dels moments importants de Bola de Drac i que succeeix dins d'aquest espai. I en Goku i en Vegeta, perdó, i en Trunks i en Vegeta doncs, també s'entrenen i surten molt canviats d'allà. Clar, i passen un any entrenant-se, perdó, a tope, tot i que a fora només sigui un dia, repetim. Ara bé, doncs ja deixem les coses serioses, que si no això és molt avorrit, i anem a la trolejada de la setmana. Perquè tal com ho he descrit, si us hi fixeu, això realment explica, jo crec que una cosa important. Jo recordo doncs, alguna escena en la qual en Goku, a la Torre Sagrada, i els altres, però especialment en Goku, doncs s'afarta com un lladre, menja com si no hi hagués un demà, com ens té acostumats. I esclar, dius, i això d'on surt? Perquè, és clar, sí que sabem que els namekians tenen certs poders, en cor petit ens ho demostra, també el Totpoderós, per exemple, doncs, diguem-ne, creant indumentàries i altres coses, no? Però menjar realment no veiem que en creïn mai, perquè és que no en tenen necessitat, ells s'alimenten d'aigua, realment, o com a molt en el cas d'en Satanàs, el pare d'en cor petit, doncs, de suc de meló. Per tant, doncs, no necessiten crear menjar. I la pregunta és d'on surt tot això. Perquè, és clar, sí que recordem, per exemple, que quan en Son Guan s'està entrenant sota la supervisió d'en Satanàs Cor Petit, hi ha un moment que li porta una poma, però aquesta poma la cull d'un arbre. Bé, jo diria que és una poma, aquell fruit, en fi. Sigui el que sigui, però ho cull d'un arbre. No és que ho creï ell amb la seva màgia, no? I el senyor Popo també té certs poders, però això de crear menjar en principi sembla que no ho toca. Per tant, d'on surt aquest menjar? Com el compren? Com el paguen? Descartem completament que ho robin, evidentment. Només faltaria que el déu de la terra o el seu estimat senyor Popo es dediquessin a furtar, en aquest cas, que viures, no? L'explicació és que realment la sala de l'esperit del temps, quan no l'utilitzen els guerrers Z, és un hotel. Així de clar, un hotel, perquè realment, clar, es tracta d'una habitació doble, molt ben equipada, de luxe, podríem dir, amb bany complet, com dèiem, amb cuina, amb menjar per un any, i a més, amb la gran, amb la gran fita de que allà dins un any és un dia fora. Per tant, si vas a passar un cap de setmana, doncs escolta, desconnectes, i de quina manera? I estàs 2 anys amb tota comoditat, i fantàsticament, no? Realment, en aquest sentit, clar, un humà normal, doncs, ha d'entrar corrents per no morir-se en l'intent, perquè, és clar, 40 sota 0 o 50 graus, doncs, un ésser humà normal no ho pot aguantar gaire estona, realment. Però un cop a dins del que és l'habitació, doncs, pots gaudir de les vistes d'aquests canvis de temps brutals i de la tranquil·litat més absoluta. Vaja, jo crec que realment és un hotel i que n'estic segur que té molt èxit. Ja m'imagino el senyor Popo anant a recollir els hostes, els clients, amb la seva catifa, perquè és clar, si van humans normals no saben volar, ja no sé que disposin ells mateixos d'algun tipus de, doncs, de vehicle que pugui volar, com el que té en Yajiro Bai, per exemple, o que després utilitza més endavant en Yamcha. Doncs clar, necessiten aquest servei de recollida, no? Allò com tenen els hotels a la vida real, aquells autobusos o furgonetes llançadora, doncs en aquest cas el senyor Popo amb la seva catifa baixaria des de la Torre Sagrada fins a baix de tot, allà al costat de la cabanya de l'Upa i el seu pare, doncs per recollir els clients, i els pujaria, i després a l'hora de marxar, naturalment, doncs els tornaria a baixar. Previo pago, evidentment. I bé, doncs, jo crec que tot plegat es podria resumir amb aquesta falca publicitària. Hotel Torre Sagrada. Vingui i gaudeixi de la nostra habitació doble suite de luxe. Amb bany complet, cuina 100% equipada i amb menjar per un any. Confortablement des de la seva habitació, podrà gaudir d'un paisatge extraordinari que va canviant periòdicament, amb gel, foc, els climes més extrems del planeta, en definitiva. I el millor de tot, un dia en aquest hotel equivaldrà a un any a l'exterior. No s'ho perdin. Hotel Torre Sagrada. Avinguda Cabanya de l'Upa i el seu pare sense número. Per més informació, www.hoteltorresagrada.com. Què us sembla? Jo crec que realment venen ganes d'anar-hi, no? És ideal perquè, escolta, només necessites mig cap de setmana per anar allà, desconnectar de tot i de tothom. Pots anar-hi sol o sola, o amb un amic, una amiga, una parella, un familiar, en fi, qui sigui. O ja dic, o sola, simplement desconnectant de tot i de tothom en el silenci més absolut i gaudint d'aquestes vistes, doncs, tan curioses, no? Tan fora del comú. O sigui que jo crec que és ideal. De fet, se m'ha acut una idea que trasllado aquí, allò així, a vuela pluma, al director del podcast, especialment al Marc, i a tots els components del mateix.
podríem fer de la mateixa manera que en les cartes d'Streamlutz oferíem temps enrere com a un dels premis més importants un àpat per a dues persones al restaurant Can Brai, doncs ara podríem oferir una experiència diferent, que seria una estada d'un dia, és a dir, un any en el seu interior, en aquest hotel, l'hotel Torre Sagrada. Com ho veuries, Marc? Com ho veuríeu els altres? I vosaltres, apreciada audiència, com ho veuríeu que aquest fos el premi gros de les cartes de Streamlutz, dels directes de Twitch, del Racó del Manga? Us animaríeu a participar-hi per guanyar aquest premi gros o què?
Bé, després d'haver-me recuperat de l'atac de riure i de llàgrimes que he tingut a l'escoltar aquesta cortineta, se'm passen moltes coses pel cap. Primer, que per mi és el millor dispositiu de la història, o sigui, és que no sé, ja no sé què dir. Tema Streamlutz, home, la carta llegendària aquesta no ho sé, però fer una carta que se senti només aquesta cortineta, a veure què diuen els oients, perquè jo crec que és molt, però molt bèstia, eh? I potser una carta fins i tot que gent particular i professional et pugui demanar, Xavi, falques publicitàries personalitzades, eh? Jo crec que aquí t'has superat molt, eh? Increïble, brutal, excels. La setmana que ve, últim dispositiu, què tocarà?
Doncs bé, Marc, la setmana vinent, en el que serà el darrer dispositiu tal com el coneixem fins a dia d'avui, si més no, doncs ens traslladarem a l'altra obra més important, podríem dir, del gran Akira Toriyama, Doctor Slump, ja que l'Aleix B-P, en un dels directes de Twitch del Racó del Manga, va tirar la carta dispositiu i ens va demanar que parléssim de l'home mosca que apareix en aquest cèlebre manga i anime, i així ho farem. Per altra banda, doncs, com sempre, no puc cansar-me de fer-ho, encara que s'hagi d'acabar el dispositiu, ho seguirem fent, doncs promocionant la web tan interessant que té el nostre bon amic Magori. Magoriart.com és el nom d'aquest lloc web, com sabeu sobradament, i en ella hi trobareu un munt de continguts que valen molt la pena, entre els quals hi ha doncs, l'opció d'adquirir per un preu molt raonable talls de veu personalitzats de la mà d'alguns dels personatges més cèlebres de l'anime en català. No ho oblideu, magoriart.com, val la pena, de veritat. Per acabar, dir-vos que la setmana passada, a l'Enigma d'en Conan, us demanàvem a veure si sabíeu a quin anime pertanyia una banda sonora, i la resposta és que es tracta d'un fragment sonor de l'anime DNA 2. I aquesta setmana a l'Enigma d'en Conan us demanem a veure si sabeu què tenen en comú la majoria d'estants de la cinquena temporada de JoJo's. I en aquesta ocasió, entre tots els encertants, sortejarem l'únic volum del manga Héroes, cortesia de Norma Comics.
Viatja al Japó sense sortir de casa. Escolta el Racó del Manga. Per participar, heu d'enviar un mail a elracodelmanga@gmail.com amb la resposta i les vostres dades. I el proper dilluns, en directe al Twitch, sortejarem el premi d'entre els que ens encerteu la resposta.
Hola, oients. Sóc en Yusaku Godai. Vosaltres també escolteu el Racó del Manga? Veniu a la Maison Ikkoku a escoltar-lo amb mi, sisplau. Quedar-me soles amb la Kyoko em fa molta vergonya.
Tenkaichi Musical.
Benvinguts al Tenkaichi Musical.
Una secció amb cantants i músics del nostre país interpretaran en exclusiva i en català openings i endings d'anime que mai s'han interpretat a la nostra llengua.
Avui torna a les nostres estimades Jonenki Music. Harmonia és el segon ending de Naruto i la versió original va a càrrec de Raiden.
Recordeu que les Jonenki Music tenen el seu propi canal a YouTube i també fan directes al Twitch i que, per tant, la cover que escoltareu a continuació la tindreu disponible en una setmana al seu canal de YouTube.
Fins la setmana que ve!
Que tindrem feina!
Pots sentir-me allà on estàs. sense principi.